tv3notícies.com.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera, amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
Benvinguts a una nova edició de Noguera i Noguera. Avui rebrem en els estudis d'IB3 Ràdio a l'Inita Bastard, vídua de Rafael Escales i mare dels olímpics Juan Enrique i Rafael Escales.
En aquesta línia també campiona de natació en caramull d'ocasions. No ha vengut tota sola, l'acompanyen el seu fill Juan Enrique Escales i en Bernat Ferrer, professor de natació i estret col·laborador tant de la Lignita com del seu home.
Després entrevistarem a una família de farmacèutics. Concretament, rebrem a la família Moret-Ramon.
Conversarem amb en Roman Moret, en Maria Ramon i en els seus fills, en Tomàs i na Quica.
En el final dels programes, nostre cosí de lluny, en Mateu Berga. Avui, de què mos parlaràs, Mateu?
Avui xerrarem presumptament d'una família de flamencs que presumptament és la família Flores. Perquè no ho hem aclarit massa
fixa, bé. Se va curar en salut i ja dic, presumptament, abans de dir res.
Per si un cas, que la Lolita té molt mal geni.
Suposadament, presumptament.
Presumptament.
Sí. No fos
i llavors
que
xerrarem de nútries, que no té res que veure una cosa amb l'altra, però
no ho sembla, que tingui res que veure.
Són animals aquàtics, com a mínim, sí, van bé en el programa d'avui.
Exactament, i tant de bo que la família que rebem en primer lloc no té pas aigua, perquè avui, déu-n'hi-do, quines barrombades que han caigut damunt les illes. Bé, benvinguts.
Hi ha una cosa.
Digues.
Gent dir que avui, a hora baixa, ha sortit una notícia que han detengut a l'Índio de la dansa de la lluvia. A veure, sí, més si s'atura d'una vegada.
Que no balli més.
Déu-n'hi-do. Benvinguts avui a la direcció tècnica Facundo Tenaglia. Començam. Sempre procurant posar música feta per famílies, germans, cosins, pares, mares, fills, i de vegades posam grups que pareix que són família i no ho són perquè mos enganen.
Exacte.
Els
d'avui són un fake, no són germans.
No. Quin nom?
Doobie Brothers. I no són germans.
I no són germans. I no són els primers que això de posar-se brothers darrere.
Ma pare, que els Everly Brothers tampoc eren germans.
No, no. I no sé què family que van posar fa poc tampoc, perquè punyetets se diuen family si no ho són.
Ai, no ho sé. El món farà un trol. Ja res és com un temps.
Bé,
germans no són germans.
Avui parlant d'un tema que en Mateu el té traumatitzat.
No, ara ja no.
Ara ja no.
No, després de 54 anys no ha llevat el trauma.
Se t'ha llevat el trauma. Perquè ell va quedar traumatitzat pel tema de nedar.
Exacte, perquè vaig aprendre a nedar molt tard perquè me van escalivar en els 5 anys.
Que te van fer, Mateu.
Jo era un loc que quan anava a la playa me pegava una gota per anar-me ofegava. Saps, aquella. I ja anava molt a illetes. I una amiga del meu pare me va dur allà. I volia quedar. I jo me feia molta por. I me va agafar per un braç i una cama. I aigua per amunt, i aigua per avall, m'entens? Jo era petit i molt magre. I clar, pum, pum, pum. I me va com escalivar. I fins a les 12 anys no vaig aprendre a nedar.
Petito.
Flotava. Bé, encara
flotava. Anem a saludar els convidats. Lignita Bestard, benvinguda, bon vespre.
Bon vespre a tots.
Gràcies per estar. No, tot llavors direts si això que li varen fer en Mateu és correcte o no.
No és
correcte. No és correcte. Com a gran campió i professor de natació, això no se fa.
No.
Juan Enrique, benvingut.
Què tal, com anem?
Gràcies, Joan Enrique Escales. Bernat Ferrer, benvingut.
Hola, gràcies, bones tardes.
Professor de natació i estret col·laborador de l'Ignita i el seu espòs, i jo he de dir que en Bernat, a part de convidar-lo per mor de bastat, diguem-ne, la família Escales sempre molt unit.
Sí, molt unit.
Jo m'ha fet il·lusió també que vengués perquè va ser el meu professor de natació. És a dir, que fins a tu estem en família aquí.
Completament en família. Avui aquí ningú se, sí, ningú se'n lliure. Qui va ser el primer en començar a nedar, l'Inita? En bueno, Rafael, esteve homo, tu, no, els teus sogres, els teus predins, qui va ser?
Jo, com a nedadora, va començar als 11 anys. Perquè mon pare trobava que estava molt avorrida en l'estiu i me va apuntar a l'aigua dolça.
Que eres filla única.
Era filla única, sí. I allà va fer molt bones amistats, molt bones, tota la vida, des de tota la vida. I el meu home també hi anava. El que passa que no coincidíem, perquè jo hi anava de matins i ell hi anava de cap vespres.
Ai, com la pel·lícula de Lady Alcón.
Sí.
Que no se trobaven mai.
No,
quasi, quasi.
I quan ja vaig començar a entrenar molt en sèrio, va trobar en Rafael.
I això va ser a l'aigua dolça, un lloc mític.
A l'aigua dolça,
en
aquella aigua tan gelada.
Era dolça, però gelada.
La buidaven dos pits en la setmana, perquè no hi havia depuradores.
Clar.
I passava molt
no,
de fred.
No tenia temps en què l'entitza res.
I competíeu amb inferioritat de condicions, perquè vosaltres només podíeu nedar 4 o 5 mesos en l'any, i en canvi, és que els equips de la península de Canàries, que tenien piscina coberta, sí, massa feu.
Sí.
És que massa feu, perquè la sí, generació... També en Bernat va ser família d'una Carme Guàrdia, sí, la sirena Balear.
Carme Guàrdia era anterior, molt anterior sí, a mi.
Però massa feu, sí, guanyant sense poder entrenar a piscina coberta.
Sí, intentàvem, per lo menos, entrenar fort. Bueno, jo tenia un entrenador, Paco Robert, que sempre deia... Quan mos veia que fèiem moltes de dia, que mos picàvem un en salta, deia suave, suave. O sigui que les coses han canviat molt.
Abans de parlar amb en Joan Enrique i amb en Bernat, jo agradaria saber com va ser el moment en què l'Inita va conèixer en Rafael. És a dir, va ser una història d'amor immediata, bueno, o com va ser?
Jo, la primera vegada que va veure en Rafael, me vaig enamorar d'ell.
Ah...
Sí, i era una parada d'autobús, de tramvia.
Però ja sabies que nedava...
No sabia. Perquè els meus pares me varen parlar d'aquest lloc perquè s'havia quedat sense pare i coneixien a sa mare. I va dir, no coneixes un lot que va a quedar a Micots? I jo vaig dir, no, jo anava a mecanografia. I ho vaig preguntar a sa professora, i sa professora me va dir, viene por las noches. Bueno, i un dia, estant esperant el tramvia en el Líric, va passar la professora que venia de missa i va dir «Ves tard», perquè antes mos deien...
Sí, per llinatge, sí.
«Ves tard, no quería saber usted quién era Rafael Escalas. Es aquel chico de allí». Oh, jo ja me va agradar molt. I després, quan vaig anar a la piscina, el va veure.
I ell s'havia fixat també com va ser que se va fixant amb una dinita?
No, ell ja era monjó. Ja havia sortit amb moltes nines i tenia molt d'èxit.
En Joan Enrique, ho sabies, tot això?
Bueno, no, ets la primera vegada que sento
perquè
dic que
Menci ara s'estan assabentant.
Però bueno, és una història molt guapa.
Oh, guapa.
Sí, una història guapa.
Ojalà avui en dia les coses passessin d'aquesta manera.
Sí,
i en aquell moment...
Llavors mos trobàrem entrenant, ell per un costat, jo per altres campionats, anàvem en el campionat completament separat, perquè les nines havien d'anar amb una carabina, i els atlots en l'entrenador, o en delegat... I, bueno...
Lineta, jo m'imagino que en aquell moment, quan vas conèixer el teu home, no t'haguessis imaginat mai que tindríeu dos fills, que serien olímpics.
No, és que nosaltres no vàrem aspirar
olímpics,
mai a tenir...
Olímpics, alerta.
El que nosaltres volíem era que... Nosaltres, no, econòmicament, el meu home feia un bany, no estàvem preparats per pagar molt d'estudis de fora. I nosaltres, la nostra il·lusió era que ells entrenessin, que fessin bones marques, i que si podien aconseguir una beca, com va aconseguir en Bernat, a la Blume de Barcelona... pues que hi poguessin anar. Però com que se varen destacar bastant, pues un dia en Rafa va anar a un campionat a Suïssa, júnior, encara...
Que en Rafa era més gran. Que...
El més gran, sí, sí, 3 anys. Mm. I li varen dir si volia anar-se'n als Estats Units. I me'n recordo que jo vaig anar en el cotxe, espero el dos aeroport, i pues que a mi va dir, mamà, me'n vull anar a Amèrica. I jo me vaig agafar un canyelo.
Jo, Enrique, tu com vares començar, evidentment, amb aquest ambient familiar, esportiu
claro,
i genètic, ja, que tens els que estàveu predestinats, és a dir, per ambient i per genètica.
Sí, no, de dubte. Nosaltres, jo sempre dic que la natació per nosaltres és com una espècie de religió, que és nostra. Berenaven, dinaven, sopaven, sempre deixaran de natació. I, bueno, i ma mare m'ho va ensenyar a nedar, va ser la primera que m'ho va ensenyar, a l'aigua dolça, que de fet va coincidir els molts darrers anys, i a partir de 7 anys pues, ja em vaig dedicar de qualque manera, d'una manera, digamos, intensa, a entrenar, i bueno, recordo molt de Quirinyó amb la connotació Palma, pues, van fer campió d'Espanya per equipos, després vaig estudiar el meu darrer any acadèmic d'Escou, que s'ha deia antes, a Màlaga, un centre de rendiment, i després ja me'n vaig anar cap als Estats Units i vaig estar pràcticament entre els estudis i tot això, però vaig estar quasi 10 anys allà.
Bueno, tu sí que vas poder veure les teves pròpia pell, mai millor dit, el canvi de l'aigua dolça a Son Hugo. Poder que l'aigua estigui sí, més calentota.
Però,
era molt menut.
Jo me'n record a l'aigua dolça precisament fent peus aferrat a la paret quan m'ensenyaven a nedar. No me'n recordo res més. Sí que és veritat que els records que jo tenc de l'aigua dolça són sobretot de fotografies, que ma mare encara de qualque manera conserva.
Sí, perquè ja
però,
fa cursillos, allò.
Però bueno, no ha estat una cosa que me'n recordi massa. I després a Son Hugo, pues, lògicament, ja és una altra història. Ja, allà és on, de qualque manera, se va començar a generar l'equip de natació que van tenir, i, bueno, i els entrenaments, a través d'en Joan Fortuny, que va ser el nostre entrenador, i, bueno, i a partir d'aquí, bueno, ja vam arribar fins a campió d'Espanya per equipos.
Bueno, i el teu germà a dues Olimpiades i tu també a unes, no?
Sí.
En Rafael va estar a Los Angeles de Moscú i tu a Los Angeles.
Exacte.
L'any 84. I en 20 anyets, quan te va... Però tu tenies 20 anys quan vas anar a Los Angeles a les Olimpiades, quan te diuen, estàs dins la selecció per anar... Vaya subidón, no?
Sí.
Com ho recordes en aquell moment?
Estem estant en què s'havia de fer unes marques mínimes.
Exacte.
I entonces nosaltres, pues, aquestes marques els vàrem complir. Jo ja tenia rècord d'Espanya en els 400. Vaig portar també a relleu els 4x200 i els 1500. I bueno, és una gran experiència. Nosaltres, de qualque manera, ens trobàvem un poc quasi que nostre, perquè quan estudiàvem a Los Angeles, pues, van coincidir...
Clar.
Nosaltres estàvem a la Universitat d'UCLA, vam anar a la Universitat de USC, que és la universitat rival, diguem-nos, i bueno, va ser una gran experiència. Va aconseguir arribar al número 10 dels 400, per tant, va quedar segona a la prova de consolació, la final B, i bueno, molt bé. És una gran experiència.
Bernat, t'han presentat com a professor de natació i extra col·laborador de l'INTAI i el seu espòs. Quins negocis dueu vosaltres en aquell moment? Però amb aquest color oral.
En aquell temps.
Conta-ho,
Bernat.
De negocis, res.
No, bé, és una expressió d'aquestes.
Sí. No, és a dir, tenien la sort de ser un grup d'amics que estaven nedant, i aleshores els amics de natació estimen molt la natació.
Sí.
I ajudàvem que la gent entrenàs en il·lusió de treure nedadors i de fet ho varen fer. L'aigua estava molt freda, però heu de tenir en compte una cosa, que quan se buidava i se tornava a omplir, les línies negres mos posaven tots allà damunt la línia negra, l'aigua que mos pegava, aigua calenteta i en so sol.
Quan
i era una cosa meravellosa.
Com un spa.
Un spa, però només sense aigua freda. No? L'espa té aigua calenta i aigua freda.
Jo no sé
que
no m'ho posava malalt, perquè aquella aigua sense gelada...
Això no mata ningú,
perquè
això.
No estava. No. I al principi tardaven un dia quasi en
omplir-la.
Sí, 24 hores.
Altre, però després van obrir un altre pou que jo penso que tota aquesta aigua allà és aigua dolça, encara hi deu ser per davall els terrenos.
El torrent allà passa per davall del carrer Lluís Fàbregues.
Eren dos pous immensos.
La surgència d'aigua dolça de la qual pren el nom té arrel en el bosc de Bellvé,
sí.
I davall del carrer Lluís Fàbregues encara corre el torrent.
Mira per
dolça.
On.
Ah, veus.
Sí, efectivament.
Mira
però
per
encara
on, sí.
Cor per allà de baix. Per això va rebre el nom, per tot aquell que no ho sàpiguen, perquè en Bernat, on a l'Inita, quan eren menuts i volien nedar a la mà, allà hi havia una surgència d'aigua dolça i la gent deia,
sí.
Aquí s'aigua dolça, perquè davallava d'un torrent.
Bueno, ella va tornar a enfordar i tornar en un altre pou. en el costat. O sigui, un estava en el fons de la piscina i l'altre a l'entrada de la piscina.
La vida d'un nedador de la vostra categoria, realment, jo m'imagino que és molt d'esforç, molt de treball, molta disciplina. Evidentment no és el moment aquest en què sí que se guanya o una medalla o el que sigui, que és fruit d'aquesta gran feina que si gent de vegades no coneixen ni sabem. No. Mos contau un poc aquest gran esforç i sobretot, potser heu hagut de renunciar a coses que...
Ell?
Sí, potser mentre els altres anaven a ballar o a la marxa, tu no podries anar. Sí.
Per exemple, Juan Enrique, no. Què te vares perdre tu en prou de l'esport?
Hombre, vaig anar a menys de jugar que aquests altres, això està clar. Jo, perquè mos entenguem, vaig estar un any... Xerraré dels principals anys quan va ser que jo vaig tenir la sort de tenir rècord d'Espanya, que és entre l'any 83 i l'any 87. O 88. Jo vaig estar als Estats Units aquests anys i, perquè mos entenguem, jo feia una mitja entre 16 i 20.000 metres diaris d'entreno. I els 4 anys que vaig estar a la universitat, pues, havia de compaginar això amb els estudis. Claro, havien d'anar a les 6 de matí a entrenar, fins a les 8 i mitja, després de baixar a classe, després de dines, després de dinar a les 2, una hora de gimnasi i peses, i després 3 hores d'entreno més. Bueno, jo també nedava a fondo, per tant, havia de nedar més. Clar. Avui en dia ja els temes dels entrenos ja és una altra història, perquè fan més qualitat que quantitat. Nosaltres fem bastant més quantitat. I, lògicament, teníem només els dimecres de matí i els diumenges per descansar.
Quan no hi havia competició.
Quan no hi havia competició. I entonces, els temps que els al·lots pues, dedicaven a lo millor a passar-se bé, pues, nosaltres havíem d'aprofitar els temps d'una altra manera.
Estàveu sempre plegats, en Rafael i tu. Vareu coincidir sempre.
Bueno, nosaltres vam coincidir el primer any a la universitat, sí. De fet, vam viure plegats a un apartament.
Home, això ja te dona un poc més, un poc de recolzament. Tens el teu germà,
sí,
allà.
Sí.
No l'ho té que anar-te sí, tot sol. Sí.
No, si ell de qualsevol manera és que va marcar el camí i ha de reconèixer que després jo el vaig seguir.
Mira, com ja en tu.
Sí. Com vol que tu i jo mos comparem els germans d'esquerra? Que per
no mos comparam, però nosaltres vàrem començar en el món de la comunicació. Vaig començar jo, perquè som més vella que tu. Que hi ha una raó
de per seguir. Un parell més major, això de bé.
Bé, no a mi m'agrada dir.
Però ara que he dit això dels germans d'esquerra, clar, sabeu que hi ha un poli esportiu que se diu com vosaltres?
Sí.
Quina casualitat,
no? No heu demanat a l'Ajuntament de Palma perquè hi ha un poli esportiu que se diu com vosaltres?
Vam demanar els trofeus.
Bueno, home, estan molt orgullosos. Tenint en compte el nivell d'esportistes que hi ha en aquestes illes, i ja no xerrem d'aquells que són professionals, i a tots mos poden venir al cap.
Sí, els grans noms. No digues cap nom, perquè m'ho deixaran 50.
En tenim molts.
Entonces, claro, saber que hi ha un poliesportiu municipal, el nostre nom, d'un esport... pues, minoritari com el nostre, que no és professional, que no és mediàtic, pues és un orgull molt gros.
Què penses?
I hem de reconèixer que, me'n record, que el primer vegada que va passar...
Això t'anava a dir.
Nosaltres feia molt d'anys que sabien que aquell poliesportiu tenia que tenir aquell nom. I després, el primer vegada que ens vam entrar va ser a través dels folletos de les festes de Sant Sebastià. Perquè com que se celebraven activitats esportives allà, posava el poliesportiu Germans Escada. Mira, doncs pues mira, ja surt això, diguem-ho, publicat. I després va ser, me'n recordo, va ser en aquest dia de Cirer, que va decidir posar el lletrero, i jo en aquell temps feia feina a una queda hotelera de Barcelona i va coincidir a un dels nostres hotels que el partit polític feia una reunió i la vaig veure. I jo som de les persones que m'agrada donar les gràcies. I m'ha anat a dinar directament, li vaig dir que te dina gràcies. I, bueno, ell se va emocionar un poc, jo també, i perquè, vulguis o no, s'ha de reconèixer aquestes coses.
Oh, molt xulo, no?
Sí,
no. Anar per la cintura i veure poliesportiu Germans Escades.
Sobretot tenint, la quantitat d'esportistes...
Ara sí, però és que en aquell moment...
Sí.
Bueno...
No ho sé, jo...
Bueno, hi havia en Rafael Rullant de baloncesto...
Sí, en Jaume Mariano de motos, un pot de, sí, després, sí. Però...
En Timoner
molt anterior.
El que feia la nit.
Però és molt anterior, no són les mateixes
edats. Sempre ha estat terra d'esportistes, les illes. Que curiós, què passa? Què tenim a les illes?
Què tenim aquí?
Tenim un clima que ha venut. Jo volia dir dues coses de germans. La primera, que rècord d'Espanya, que en tenen molts, però tenen uns altres rècords molt importants, que són rècords americans, de les universitats americanes. Ah. I la segona cosa és que si no treus un promig de 8 a les notes, te treien de fora. Ja no podries entrenar. Per tant, és a dir, als Estats Units, tinguis la marca que tinguis, sigui rècord del Mundial o el que sigui, si no treus marca...
Un rècord man del món de 100 mariposa. No va treure cap assignatura, el van llevar. I era el rècord del món, no?
Wow. Jo també m'agradaria destacar ja la recta final de l'entrevista que vosaltres continueu. Bé, Joan Enrique fa esports, sobretot sí. Tipus aeròbic, perquè una persona que ha fet tant de quilòmetres cada dia... Jo és que no m'imagino el que són, de 100.000?
Entre 16 i 20.000 metres.
Quantes hores de nedar són, això?
És que, ho fèiem entre 5 i 6.
Déu-n'hi-do. Clar, necessito continuar amb un ritme. I vosaltres, jo sé que l'Inita continua amb Bernat fent... A més, que sou campions, màsters.
I té rècord d'Espanya d'equips de relleus, de la seva edat, de grup d'edats, vamos.
Sí.
És a dir... Fer esport no té edat, és a dir, sobretot quan has dedicat gran part de la teva vida en el món de l'esport, no, això no s'atura, ho s'adú. A més, jo vaig anar a Dinita i és que la veus plena de salut, de vitalitat.
Ja,
Déu-n'hi-do. Sí, i Déu-n'hi-do.
Nosaltres anem a Dinita li deim Golden Lady perquè totes les proves de campionats treu medalles d'or.
Golden Lady. Sí. Una pregunta. El diumenge, quan feis la família i vos juntau tots per fer una paella o ara per Nadal? Xerrau de natació?
Ara no.
Ara ja no.
Ara ja no. Qualque vegada recordant qualque cosa, però...
Sí, molt poc.
Ara xerrem més de...
De negocis.
Sí, exacte. De família, dels al·lots, sí. De com estem, de com no estem...
Dels estudis.
Clar. Exacte. D'aquestes coses més, ara.
Com més sèries,
un poc més... No, no, la natació era una religió.
Sí, era una religió, però vos va donar moltes alegries.
Era un tema sèrio. El que passa és que passa els temps.
Sobretot son pare. En Rafael era forofo de la natació.
Però avui hem conegut una història d'amor que, gràcies a aquesta història d'amor, avui estàs aquí i nosaltres vos podem entrevistar, perquè si no, no podíem fer l'entrevista.
Molt bé, jo tenia 22 anys i en Rafael 26 o 7.
Idò, avui hem fet aquesta memòria de la família Esqueles, l'Inita Bastard. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Joan Enric, també, moltíssimes gràcies. Bernat Ferrer, també. Gràcies per haver estat a Noguera i Noguera. Continuem amb altres temes.
Escoltes Noguera i Noguera i Vetres Ràdio. I Vetres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Tots els vespres, IB3 Ràdio et convida a fer un viatge per la societat de Menorca i de les Illes amb Nura.
Som en Carles Marquès i et convida a entrar cada vespre a Nura.
Nura, una proposta diària de Carles Marquès. De dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
Què en saps de les professions que t'agraden? Tens clar què te vols dedicar? Coneixes com t'has de formar per accedir a la teva feina somiada? Vols saber si pots accedir ràpidament a un lloc de treball ben remunerat?
La resposta a aquestes preguntes, cada dimarts a les 6 del capvespre a Incorporació Immediata, un programa d'IB3 Ràdio que presenta Toni Traveria.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Ciutadella, 100.9.
Noguera i Noguera, amb Marga i Jaume Noguera, esclar.
Mateu, és cert que no endevinaràs mai qui canta.
Ai, anava a dir una paraulota. Ni idea.
Perquè és música estrangera, com tu dius.
Exacte, ah? Que no entenc.
En estranger.
Jo sé que els idiomes de Marlaixa per vendre. Com aquesta gent pintura.
Però tu
també,
saps qui és en Bob Marley, no?
Ah, sí, vols, vols. Bé, jo, però... ja me sonava jo cosa d'això un poc ètnic.
Però no és el seu fill, no sé, és el seu fill.
Bé, de Casta Levina de Galgo.
Sigui Marley.
Vols.
Ja t'ha aparegut.
Ja m'ha aparegut bé.
Ja t'ha aparegut
bé. Sí, m'ha aparegut bé, Bob Marley.
I d'això és fill, Ziggy Marley, que, mira, fa música molt, molt parecuda a son pare. Eh?
No, està bé, això és com a relaxa.
Relaxa.
Jo sé que quan surten a cantar ja venen relaxats.
Bé, no sí, sé però per què, jo però... crec que deu ser per altres coses. Bé, deixa'm
estar a
part, deixa'm estar a part. Mira, ja has fet riure nostres convidats.
Mos poden relaxar ara, també, amb ells, perquè mos poden donar una pastilleta, una cosa com aquesta.
No ho sé, jo.
Ara s'usa molt. Ja tens una pastilla.
Bé, ara veurem a menys que em pensen ells, perquè avui tenim una família de farmacèutics. Oh. Tenen dues farmàcies i, bé, jo crec que estem ben acompanyats, perquè el que tu dius, no sé si és la pastilla, però el manco bon consell, perquè els farmacèutics, darrerament, els darrers anys, posa 10, 15, 20 anys, s'han acostat molt, com antigament, a la població, a l'oficina de farmàcia, la gent hi torna a anar per demanar al seu farmacèutic consell de moltes coses. Bé, les presentam.
Sí, bé.
Tenim a la família Moret Roman. Ramon. Sempre me'n vull. Mira, i ara ho vull dir, ho vull dir. Bé, Roman Moret Mayoral, benvingut.
Moltes gràcies.
Maria Ramon Ordines.
Moltes gràcies.
Benvinguda. Quica Moret Ramon.
Moltes gràcies, hola.
I Tomàs Moret Ramon. Benvingut.
Perquè
m'he equivocat. Perquè aquí ells juguen en seu apellido Ramon i Roman. Sí. Heu fet aposta, vosaltres, en això?
No, però ho pareja.
Ho tenim més complicat, perquè jo som Roman Moret, però la meva dona és Ramon i ha fet una copropietat en el meu fill, i és Ramon Moret. Com te pots imaginar, les factures van...
Li arriben en els pares. Això està molt ben pensat.
Si arriben en els pares, nosaltres no l'hem vist.
Maria, això ho vas pensar molt ben pensat. Això és una estratègia genial. Bé, en Roman, na Maria i en Tomàs són farmacèutics i na Quica, benvinguda Quica.
Hola.
És nutricionista.
Són nutricionistes, sí.
És dir que aquí,
bon, Mateu,
avui no, no, bon, ara dic incomodat.
És un bon, bon d'això, una bona liaison. Bon, ara només me surt en francès. Una bona liaison.
Liaison.
Te'n dones compte.
No, bona unió.
Mem, aquí jo vull saber si els dos fills, Tomàs Moret i Quica Moret, vosaltres vos sou dedicat en aquesta professió per vocació o perquè ell ja, en Quica, la millor de vull ser... astronauta, no la farmàcia. Ui,
bueno,
com va ser això?
Jo he de dir que vaig començar... Bueno, des de molt petit sempre hem viscut el món farmacèutic, perquè, clar, que mon pare i mon mare a col·locar aspirines sempre qualcuna n'és col·locada, quan eren petits. Jo vaig començar a farmàcia, però després no m'ho va agradar la carrera i vaig canviar de carrera, vaig fer turisme, i coses del destí, vaig començar a fer feina de turisme, però després vaig veure un mòdul de dietètica i nutrició i vaig fer la formació en dietètica i nutrició. Con lo qual, vaig tornar a los andenes i me'n vaig tornar a la farmàcia amb mon pare i mon mare i a partir d'allà duc 13 anys, encantada de la vida i fantàsticament bé.
En Roman i en Maria no s'ho devien pensar mai que hi hauria aquest, després no, d'aquesta voltera.
No, la veritat és que no. La veritat és que no. Jo, quan ella va dir que no li agradava la farmàcia, molt va saber greu, perquè sempre t'agrada, però bueno, has de deixar que els teus fills facin un poc també el que els agrada. I va començar turisme, i hasta va fer feina en un hotel, però no li va agradar. A més, jo crec que va el seu germà, tota la família, i de qualque manera va voler tornar i va pensar que la nutrició és el meu pont per poder anar allà.
I en Tomàs ho tenia més clar, o també va fer una voltera?
No, jo fins a tercer de BUP, abans estudiant en tercer
sí, sí,
BUP...
Jo també he estudiat BUP, aquí on me veus.
Jo encara me'n record. Jo no vaig estudiar BUP, però és equivalent. És una formació professional.
I ara seria primer de batxillerat. Sí. Jo volia fer un tipus d'arquitectura, una cosa d'aquestes. Però després, crec que va ser arrel d'un estiu, d'ajudar mon pare a la farmàcia, d'estar un poc, vaig veure un poc com eren les coses i respirar molt i de cantar per...
L'arquitectura de les molècules i tot el que feies de la fórmula del magistral és un poquet d'arquitectura, si vols.
Sí, sempre hi ha un poc, però bueno, no, m'ho he de cantar més cap a la farmàcia i després va ser una carrera que me va agradar molt i m'hi he dedicat.
Jo volia demanar, d'ençà que ell començaren, quantes vegades han ampliat la farmàcia? Perquè imagino que tots aquests anys...
Ses farmàcies.
O ses farmàcies.
Tenen dues, jo me pensava perquè... que eren tres, però l'altra és d'un familiar. Dic que tenim... Sí.
Però bueno,
d'un fiol.
D'un fiol.
Vull dir, perquè clar, imagino que d'ençà que vareu començar altres, els medicaments han anat augmentant i augmentant, si n'hi havia 100, n'hi deu 1.000 o 10.000, no ho sé.
10.000, jo crec que n'hi ha
no
més que...
No ho sé, bé, és un dia, no en tenc ni idea, però s'ha hagut d'ampliar moltes vegades. I a més, imagino que la manera de col·locar... vull dir, abans hi havia estanteries, ara fan unes coses que altres se tanquen i ve tot sol el medicament, tot això. Això és una, com un avanç molt, molt gros, no?
Sí, hi ha una evolució de, dins l'estructura de la farmàcia, de l'oficina de farmàcia, hi ha hagut una evolució. Això que dius tu, d'aquestes coses que surten els medicaments, hi ha uns robots, ja vull que classifiquen, o sigui, a través de l'ordenador els demanes, pràcticament no t'has de moure i te surten en el teu costat. És una forma més ràpida i molt controlable de tot l'estoc que tens.
I tots i totes les persones que fan feina saben tot a bones. Vull dir, perquè sí. Podries donar la casualitat que quedàs una persona tota sola i diguessin vull a fer oticina, jo què sé, no és cosa. No. A fer oticina, no ho sé. A fer oticina. I diu, ah, no sé bones, vingui demà, que no hi ha res.
Però al final sona medicament i xina, sona.
No. Sí, però d'aquest no en tenim. Està agotat.
Normalment, si tens memòria fotogràfica, és bastant bo, perquè et recordes sa casa i no recordes sa casa. A mi me passa bastant. I t'ajuda bastant a tenir sa casa...
Més que
el
nom.
Tens sa casa en sa color i el tipo i no sé què, i dius, ah, té lletres verdes, per exemple, i te'n vas a l'estanderia i ja ho trobes.
Sí, però bueno, està classificat.
Està classificat
per formes farmacèutiques, està classificat tots.
I vosaltres dos, voleu conèixer estudiants de carrera, qui va estirar aquí per el món de la farmàcia, com va ser... És una història d'amor, això?
Bueno, jo estava amb sa cola per matricular-nos i jo vaig mirar per damunt l'ombra d'ella i vaig veure que era de llum major. Me pensava que era catalana, en el principi pensava que era catalana. I sincerament li vaig dir escolta, jo te conec, tu. I me va dir sí. I de què? Diu, no, tu ets de llum major. I me va dir sí. I de què? I aquí van començar.
A sa coa? Per matricular-nos?
Això
d'aquí
a fora, no? Aquí a Mallorca?
No, a Barcelona.
A Barcelona.
Estava a sa coa per matricular-nos.
Té més mèrit, aquí a Mallorca.
I vàrem estudiar junts i tot.
Sí, vam estudiar tota la carrera junts.
I com?
Bueno,
això d'estudiar la carrera...
Vam estudiar la carrera junts, però fins al segon any no van començar a sortir.
No.
Érem a mi, anàvem al seu grup...
És que abans anàvem més a poc a poc. Sí. O no?
I en el segon any doncs, ja ens van decidir...
Sí, me va fer sumar un poc.
Sí, va fer feina,
sí,
no?
Sí.
Déu-n'hi-do, però quina casualitat.
Però tenia un avantatge, tenia uns apunts molt bons. Això és un avantatge.
Jo hi va haver un moment que no vaig saber si venia pels meus apunts o si venia per jo.
Això és que tenies una lletra molt clara.
No ho sé, però els apunts se començaven a agafar les 8 del matí.
Oi, que per cert, vol que
estigui... Jo ja no ho sabia, m'entens? Ara això d'estar molt guapa...
Bueno,
com ho trobo? És interès, també fa molt.
La facultat de farmàcia, 80, en aquell temps, el 70-80% de la farmàcia eren dones i el 20% eren homes. I les dones eleven molt el nivell d'estudi, l'eleven una barbaritat. I la carrera és difícil,
Tenc que entès que és bastant difícil. I una curiositat, ara moltes recetes de metge ja venen escrites per l'ordinador, però abans estaven escrites en lletres de metge, i sempre la signatura... Teniu signatura de lletres de metge, no? Perquè jo no entenc com podeu entendre aquelles lletres. Com va això?
Era descaligrafia. No, que feien caligrafia. No, I allò era descaligrafia.
Jo tenc lletra de metge, me falta la carrera, però la lletra ja la tenc. És dir, però, com ho enteneu?
Era complicat. I és encara ara complicat, perquè a vegades en venen.
Sí, ara és més complicat perquè ara has perdut la pràctica. Ara el 90% és escrit a l'ordinador, en la qual, clar, ja quan venen a Maia és més complicat, però és una manera que tenim entre els metges i els potecaris d'entendre-nos i que el pacient no sàpiga el que ha escrit.
Jo ho havia passat qualque vegada.
És broma, però sí, és vera que apareix que per ser metge hi ha que escriure embullat i sempre hi ha aquestes bromes entre metges i potecaris de no sabeu... No sabeu nosaltres els diuen que no saben escriure i ells ens diuen que no saben llitgir.
Mira tu, que mentida.
I no era per la competència, perquè d'altra manera el medicament ha d'anar a la farmàcia. No. Una o l'altra. Jo els volia demanar, quan és el vot de la política? Jo t'explicaré per què. Perquè de sis presidents, que han tingut la comunitat autònoma, dos han estat apotecaris, i a més de signes contraris. És a dir, vosaltres heu pensat dedicar-vos i ser president del govern balear?
Jo no.
No.
Jo no.
Veig que no, veig que no.
No van per aquí.
No anem,
no anem per aquí.
No anem per aquí. No anem per aquí. Almenys cap de nosaltres quatre duim aquesta idea.
No, però és curiós perquè tant el senyor Armengol com el senyor Boussà són farmacèutics. Són farmacèutics perquè no s'ha perdut el títol.
No, perquè només han estat sis presidents del govern, m'apareix.
És una mitja bastant
important.
És una mitja
molt important.
De totes formes, per nosaltres és un honor, no?, que es pot acabar i arribin a presidents. Estan contents de que s'hi diga. I, a més, que són de dos grups diferents.
De dos grups diferents, vull dir que sí, sí, sí.
Que es pot acabar i se distingeix.
Se distingeix per l'aspirina.
No sé si és la política, però el cert és que el Manco, un membre de la família Moret, sí que té una projecció bastant grossa, perquè en Tomàs és un home jove, però ja, a part de ser el vocal de dermofarmàcia del col·legi oficial de farmacèutic d'Illes Balears, fa poc més o manco mig any, no sé si record bé, l'estiu passat, va ser nomenat vocal nacional de farmacèutics de dermofarmàcia del Consell General de Farmacèutics. Què és aquest nomenament? Perquè la gent d'esquerra sàpiga, mem, això què és? Perquè sona molt, molt, molt gros i molt polític, quasi, quasi, això.
Sí, és un càrrec que potser que dins la professió farmacèutica és un poc més polític, no?, diguéssim, però no surt de l'àmbit farmacèutic, no? I el meu objectiu no sortir mai d'aquest àmbit, no?, de lluitar.
És molt jove, Tomàs, eh?
Bueno, a dia d'avui el meu objectiu és lluitar per la professió, saps? I nosaltres, els farmacèutics, estan, tots els farmacèutics estan col·legiats a col·legis que hi ha a cada província, i després a Madrid hi ha un Consell General, que vendria a ser com a, igual que un govern normal que té comunitats autònomes i províncies, pues nosaltres tenim els col·legis oficials a cada província, i després un govern central a Madrid. I aquest govern tindria com a, diguéssim, com a ministeris, no? Mm-hmm. I un seria el de farmacèutic d'hospital, un altre seria el de farmacèutic d'indústria, farmacèutic de docència, n'hi ha de farmacèutic d'alimentació, i hi ha un que és farmacèutic de dermofarmàcia. I jo sóc l'encarregat d'aquesta àrea, no?, dins es...
Una àrea que té molta importància actualment, perquè la part de dermofarmàcia ha arribat a ocupar un lloc molt gros dins el que són les oficines de farmàcia, potser fa 15 anys no, però actualment sí.
Sí, el creixement de la dermofarmàcia és molt alt i té dues o tres raons. La primera, diguéssim, que és la part que li deien de beauty, de la bellesa, no?, que tota la societat avui en dia vol ser més guapa, vol estar més guapa, se vol conservar millor, volem viure millor, però ja no ens basta viure més, sinó que volem pareixer que tenim 20 anys. Sí. Ja, inclús homes i dones, ja no és una cosa de diferència de sexe, encara que la dona és més predominant que l'home, i per un costat hi ha això. Per un altre costat, hi ha molt de productes cosmètics que són coajudants de tractaments metges, no?, de tractaments farmacològics, diguéssim. Per posar un exemple, la dermatitis atòpica, no?, una enfermedad que tenen molt de nins i també adults, però sobretot la prevalència gran és en nins, doncs aquesta enfermedad, si du una bona hidratació, si s'utilitza un gel adequat, fa que es brots s'espain, no? A vegades trobem, per exemple, una altra enfermedad com la dermatitis seborreica, que a vegades amb un cosmètic poden aconseguir que quan són, no són casos greus, no sigui necessari utilitzar un corticoide, no? Clar, estan trobant que dins la cosmètica productes molt propers en els medicaments, que sense ser un medicament, sense tenir aquests efectes secundaris que ens poden donar qualcun medicament, doncs poden ajudar.
És que una prevenció, arribar a prendre la medicació, el medicament.
Exacte. I després hi ha el tercer pas, que és el de prevenció. La prevenció que avui en dia estan treballant moltíssim en tot el que és la fotoprotecció, com a prevenció en el càncer de pell, però que en un futur veureu i començam a treballar d'una manera molt important en la prevenció de la contaminació. Cada vegada tenim ciutats més contaminades, tenim un índice de contaminació a ciutats com Madrid, que arriba a ser un poc alarmant.
I ara crec que has de viatjar amb freqüència per sí. mort d'aquest càrrec, i potser s'ha donat més compte que mai, sí. que és una llàstima. Però...
No, però Madrid és una ciutat preciosa, però sí. molt contaminada, en la qual cada vegada començarem a veure, perquè ja ho veureu, i és el futur, serà molt, molt de productes cosmètics preventius i protectors davant d'aquesta contaminació.
Sí, hi ha una part important dins la farmàcia, que és la dermofarmàcia, la part de nutrició també, que existeix. Maria i Roman, és que ho heu fet molt ben fet. La nutrició, també, de la mateixa manera que volen tenir una pell i també molt volem alimentar millor, no tenim massa quilos, és a dir que...
Sí, intentem, nosaltres, el que fem a la farmàcia, a part de fer dietes, jo el que intent, com era de manera m'aconsella, és fer una educació nutricional i va des de, lo millor, des dels escolars, que començam amb ells, que s'habituïn a d'una alimentació sana, sobretot una dieta equilibrada, perquè tenim la gran sort de tenir la dieta mediterrània avui en dia, que és brutalment bona. Tenim una agricultura i un mitjans a Mallorca brutals per poder menjar bé. I jo crec que han de començar de petitons, a menjar sa i tal. I després, a medida que van creixent, pues ja entren dins aquesta rutina i ja comencen les mamàs embarassades, que ja ara ho està, i tal, també començam a cuidar-nos més. I, bueno, i intentant donar un consell nutricional global perquè les famílies d'avui en dia aprenguin a menjar, perquè és la prevenció de moltes malalties com el colesterol, la diabetes, etc.
Efectivament.
Jo volia saber, perquè m'apareix que ara hi ha un augment de intolerància cap al gluten.
Sí.
M'apareix que hi ha, perquè sent gent de 70 anys que mai havia estat intolerant, i m'apareix que ho som, m'apareix que... I no sé, en què ve? Perquè, en què és degut això? A les farines que no són... que són massa refinades, que no... no ho sé.
Sí, pot ser per això, i també pot ser perquè a lo millor la població s'ha tornat un poc més sensible en aquestes intoleràncies.
De menjar malament.
Sí, a lo millor perquè antigament no se veien, i ara com que tothom té intoleràncies, doncs se veuen més.
Això és una entrevista un dia, perquè jo l'altre dia vaig veure sobre sala sin gluten. I jo dic, cosa sobre sala tenia gluten? Me demanja. És que no ho sé.
Sí, ara és tot així.
Me vaig quedar un poc estorada perquè no sabia que tenia gluten a sobre sala.
Sí, però des de fa... Nosaltres perquè havíem entrat tard comparat amb els altres països d'Europa a marcar els productes. Però jo fa quasi 15 anys vaig estar visquent a Londres i tots els productes venien marcats i te posaven si tenia lactosa, si no tenia lactosa, si tenia gluten, si no en tenia, si tenia traces de cacahuete, que jo no cal, que em sorprenia, anaves a comprar un paquet de jamón york i posava... sin traces de cacahuete.
Clar, però nosaltres no tenim al·lèrgia, però és que els americans tenen uns intoleràncies en els cacahuets increïbles.
Això que avui en dia vas a un restaurant i veus a la carta que te posa molt de símbol d'intolerància, fa 15 anys existia, avui. Sí. A uns altres països. Arribant tard, nosaltres, però crec que és molt positiu.
Clar que si no, jo crec que antigament potser anàvem a sopar o dinar a qualque lloc i llavors dèiem, ai, no estic gent bé, me trobo inflada, em tenc mal de cap, i no li donàvem importància. I ara sabem que és per mort de qualque intolerància. Se mos està acabant els temps, però jo em agradaria parlar un pot de nets, perquè sé que teniu nets, però aquí que està amb mama fa poc, Tomàs té dos nins, vos agradaria que els vostres nets també se dediquessin en el món de... Ja estic fent moltes passes, però que fossin farmacèutics...
Bueno, nosaltres tenc que és el meu nen major, que nom Roman, que per això va ser una gran alegria que m'hagués el nom, i nom Roman Moret, i ell diu, predir, jo ja tenc el nom posat.
A més, és dir, quant d'any té?
11.
A més, és un home amb molta estratègia ja, perquè ja ha fet el plan de màrqueting, que ja té el lletrero fet i tot.
Deixa'm fer una pregunta, que no se'n va anar sense contestar-la, que no és la persona que la fa. Els diumenges, quan vos reuniu, que mengeu la paella, xerrau de coses de farmàcia...
Xerrau de medicaments...
No,
perquè això va començar que sí, que parlàvem. Però el meu fill va ser el que va dir, mamà, basta, perquè estan tot el dia, perquè a més nosaltres fem feina junts, estan tot el dia, i no parlant de res més, de res cosa.
Sí,
que estàs dos i dos...
No. Estem...
Tot junts, tot mesclats.
Tot mesclats, és a dir, els que estem el millor més separats és ell, que està a la seva, i jo a la meva, però...
Cadascú té una farmàcia, és a dir, aquí, això m'agrada.
Nequica...
Això molt bé, eh?
Nequica, la feina que diríem, o la seva actuació nutricional, la fa les dues. I ell és el gerent de tot el que tenim.
Farmàcia no fa, diu que no va per polític això no ho sabia.
Sí.
Tomàs, gràcies. Quica, gràcies. Maria, gràcies. Roman, gràcies. Això ho heu fet a posta, Roman i Ramon.
Que hi hagi un poquet de lío.
I m'ha encantat que en Roman, net, ja faci plans de ser farmacèutic, perquè ja té lletrero fet,
sí,
sobretot.
Sí, però ja ho veurà el meu equip.
Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
Moltes gràcies a tu. Moltes gràcies a tu.
Fighting an arrival. Fighting for survival.
Noguera i Noguera. Amb Marga Noguera i Jaume Noguera.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Teníem un porquer, un pastor, i teníem de dos a tres missatges, que eren jornalers. I aquests missatges se llogaven per anys. I jo vaig anar, que tenia 11 anys a la torre, i quan en vaig tenir 15, sabia per el contrabando, que allà se guanyava molt i era una feina feixuga, però se guanyava molt.
Les arrels i la cultura oral de les Illes a Aire. A IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot. La millor selecció musical. IB3 Música. Amb Tito Fuster.
Et propos un viatge per al món musical i recuperar grans clàssics, cites històriques, actualitat discogràfica, la música feta a les Illes, agenda de concerts, un menú sonor amb varietat d'estils. Els caps de setmana connectam amb les cançons a IB3 Música.
A Alcúdia, 89.2.
Amor.
Una cosa.
Amor. És que m'apareix que l'anècdota que duc avui és de la família Flores.
T'apareix?
No, sí, no estic segur.
És a dir, que no té justificació.
No, no té justificació. Sí, té justificació, que no sabia quina posa.
Ara molt demandaran.
Però, de tota manera, ara que m'ha vengut en el cap aquesta cançó, que me record l'època que se va fer famosa. Perquè jo feia feina a Son Cotoner, te'n record? Quan era Son Cotoner.
A Continente.
No, no, Son Cotoner.
Claro que no sigui Continente.
A Son Cotoner. I jo...
Vas a Policlínica, sí.
Exacte. I jo estava moltes vegades a la tenda de discos. I me'n record que me van robar un disco, un CD, i va sonar l'alarma. I hi havia aquesta cançó porada. I li vaig fer tornar a traquer jove.
Tens un trauma amb aquesta cançó.
No és que te robassin aquest disco.
No crec que ningú robi aquest disco.
No sé quin disco van robar perquè no va trobar el lladre.
Això és un trauma.
Però el ladrón de era com... Bé, és igual, l'anècdota és que resulta...
Jo aniria a un psicòleg que et trati aquest trauma. Que no el tens resolt.
No, és que tens molt de problemes sempre en sos supermercados aquests. La gran superfície, que va dir que ella.
Sí, háblame, se m'ha sencillo.
En la superfície tens sempre problemes. Bé, se trata de... La eròtica del reportero, saps? Vam xerrar de Paco Marsós l'altra vegada, que...
Li va demanar el telèfon
a aquella. Li va demanar el telèfon a la reportera. Bé, aquí va ser el contrari. I crec que era la família Flores. Bé, resulta que era un Gustavo González.
Supuestamente, que se diu tant.
Sí, supuestamente.
No m'ho demandassin.
No, que no han d'anar. No, ja estan plenes les presons, com per anar-hi ara. Ja no. Ara hi ha molt mala gent, les presons. Bé. Content, no, però ara...
De modo que mos ocup. Com content? No, bé, de mi, vinga.
Sí, total.
Per favor. Ah! M'he torbat.
No ho havia agafat.
No.
Sí.
És que em
merratiquina. Només hi anaven que no m'anaven guillint.
Aquest cosí.
Bé, total, que no tindré temps de dir les nutries.
Tu en 3 minuts sin en comptar
res. No dir res.
No sé per què te prepares sensacions.
No és vera, podem xerrar del que vulguem. Bé, és igual, se trata de riure i pensar-ho bé. Jo sempre els espectacles ho dic. Reis, sí, ja està bé. Bé, total. Que en Gustavo González, que està en Maria la Piedra, ara, saps qui és en Maria la Piedra?
Sí.
Aquella que se passa per la Piedra. Bé, és igual. Resulta que estava en Marbella, amb la seva dona, la primera, i veu que hi ha una juerga i flamenca, un restaurant, on ell llava un sopar. I se'n va cap allà. Clar, una de les integrants d'aquesta família flamenca, que jo supos que era la dona de Flores, se'n va cap allà i li diu, escucha, diu... no m'ho faig ara, no m'ho molestis molt durant el menjar, el dinar. I llavors, nosaltres
posarem per tu i ja està. I
sí, van empatar un posado d'aquests.
I la fiesta d'empat. Bé. Total, que ell els va fer cas, se van acabar, i ell, verdaderament després, se'n van anar a posar per ell. Però, un moment donat, una de les integrants d'aquesta família, que jo supos que era, supuestamente, puc dir bé,
sí, perquè si no...
Na Lolita.
Sé quién son, no té raó de ser.
Van cap a ell.
Van cap... de repetir la secció, si no...
Si no, sí.
Vinga, bé.
Si no, no és vero, és ben trobato.
Exacte, sí, ben trobato, com l'ha cancionat. Bé, és igual. Total, que van cap a ell i li va dir...
Qui, però...
Supuestament en Lolita, te dic.
Cap a en Gustavo González.
Cap a en Gustavo González, després de fer-li les fotos. I li va dir... oi, qué gusto que un reportero tan guapo de uno haga las fotos. Digo, esta noche voy a estar en tal local hasta altas horas de la madrugada. Digo, puedes venir. Pero no duguis la cámara ni la reportera. La reportera no era la reportera, sino era la dona de Gustavo González.
Hola.
M'entens? I es que d'un temps de... Bé, en Gustavo González no hi va anar. Diu, és anècdota. Que vés a saber, però bo, diu que no hi va anar. I és que d'un any va coincidir amb aquesta persona una altra vegada per fer fotos amb els famosos i ella. I ella va passar per davant a ell i va mirar i li va dir, eres un covarde.
Però havien d'haver triat una cançó perquè, que si diu eres un covarde, també.
Però no estava editada.
Ah, oh, no està editada. Clar.
Eres un covarde.
Clar, perquè... Jo volia posar una cançó de Carmen Flores.
Perquè no hi va anar. Perquè no hi va anar.
Perquè no hi va anar.
Això vol dir que ella...
El vas esperar fins a altres hores de la madrugada.
Quin conte?
Això el conte en Gustavo González.
Ah, bé.
M'entens?
Sense donar noms. Ell ho compta sense donar noms.
Sí, però
clar. Noms els has posat tu,
però, no? Escolta,
Blanco i en botella.
Claro, si ell diu. Mem, ara ho llegiré exactament si estava. Espera. Una, toda su familia de artistas montando una juerga flamenca por todo lo alto.
Sí.
Una familia de artistas montando una juerga flamenca por todo lo alto.
Ja.
Qui pot ser?
Ja t'entenc.
El pescaïlla, no Lola Flores, Carmen Flores, que en aquell temps se duen bé, de Lolita, de Rosarillo,
d'Antonio
i tot és que ara portava.
Tens raó.
M'entens? I li va dir covarde. I sé que en soc covarde, no la pude parar perquè no l'ho trobava.
De què més m'ho has de parlar? Ara ve en Mateu de la jungla.
Ses nutries.
No, de la jungla no sé jo.
No té res que veure ses nutries amb aquesta gentata. Però jo la setmana passada... La setmana passada no, fa 15 dies.
És un home sorprenent, perquè m'ha dit, avui parlaré de nutries. I
per què no?
No, clar, i per què sí?
No t'agrada ser de Margamón, ets
nutriós. Sí, m'agrada molt.
Són com
un d'això.
Sí. I ara s'estan... N'hi ha més perquè està prohibit matalesa, perquè antes el sorbit de pèls era un desastre.
Sí.
I de la nútria, mira tu, no té grassa. Té un pèl dens, però no té grassa. És a dir, és el pèl que la salva desfret. Són caçadores àgils. I què hacen? No què hacen en la boca. Què hacen en les mans? Hombre, se podria pensar que van en el riu agafant...
Sí, amb aquelles manetes que tenen.
No ho vi mai, que plou d'això. Bé, són molt excessives en la neteja. Això sí, que no l'ha de flores. Les nutries marines no migren molt en fora. Però, ah, que no sabeu com dormen?
Cap per amunt, no sé.
Sí, cap per amunt, però se donen les mans unes a les altres.
Oh.
Perquè si els tens, els desplaça cap aquí, cap allà, sempre estan plegadetes.
Que
curiós.
Oh,
si això m'agrada parlar d'aquestes coses.
Oh, vols, idò.
D'una manera aguda.
Això em diu que per evitar distanciament, mentre dormen, s'agafen de la maneta. I si estens els dos cap allà...
I també, perquè supos que si hi ha un depredador que va i va venir el bulto més gros...
Sí, senyor.
I també se defensen.
Bueno, això també pot ser.
Sí, això com amb les rates, que tenen su cua molt llarga, per pareixer més grosses i que no va...
Les cebres van en grup perquè llavors se pensen que és un animal molt gros.
O vols?
Perquè d'en fora
això,
no hi va
ben bé. Ara si m'està escoltant, qualque veterinari, qualque especialista en botol, me dirà quin no hi ha.
Això de documentar l'Ell de la 2.
Aquesta secció, molt seriosa, no ho has dit. Per això, pot ser seriós, és informatiu. Si hem de dir coses que vals, que se m'hagin sentit informatiu.
Ja ben,
aquí hi ha coses per riure, per fer, o no?
I ja venen els companys d'informatius.
Veus.
Ara sí que venen les notícies. Però escoltarem una micona de música després d'haver parlat de Lolita i de Nutries.
Què t'apareix, secretari? I puc anar confiat amb aquest poble tan alçat a favor del meu contrari.
Ai, que m'està escopint seguidint. Això vol dir que hem de que va. Mon anant, tornarem la setmana que ve aquí mateix, a Noguera.
I Noguera. Pushing 40 in the friend zone. We talking, then you walk away.